actriu còmica, dramàtica, interpretant grans personatges de teatre clàssic, contemporani, d'aquí i d'allà, també nombrosos treballs per la televisió, l'entranyable Gel Lac amb l'Ester de Teatre i alguns per al cinema, també teatre radiofònic. La Míriam Iscle és una actriu totterreny que excel·leix en tot el que interpreta, que diu com ningú amb força, sensibilitat, intel·ligència i dicció impecables, amb una presència escènica que omple els nostres escenaris més grans i fa explotar amb llum i energia els més petits. D'acord, això no és meu. Això és d'una persona. Diria molt especial per la Míriam Iscle. És la glosa que va fer en Sergi Belbel quan va ser premiada el 2022 pel Margarida Xirgo. I estem d'enhorabona perquè els dies 11 i 13 d'octubre la podreu veure a la Catedral de Girona en el pensament de Simone Weil, la filòsofa de la compassió dins del Festival Temporada Alta. I, per cert, nova data, el 22 de novembre, a l'Església de Sant Anna de Barcelona. Míriam Iscle, com estàs? Benvinguda.
Amb aquesta intro que m'has fet, jo ja me'n vaig a casa.
Et sonava una mica, no?
Home, sí, és que el Belbel m'estima molt i em va fer una glosa tan, tan bonica, tan meravellosa.
Clar, això va ser el 2022.
Sí, fa un any, sí, un any i mig, un any i escaig. Sí.
Jo patia pel present. Aquest, mira, és que m'ha sortit, jo crec, que la primera i no sé ni com m'ha sortit, no?
Presència, sí, o presència. És que clar, perquè jo sóc del Maresme i aquí les ESI no van igual. Depèn de com se'ns en va cap un cantó. Gironegem.
Sí, és veritat, sí, una mica al Maresme,
som...
oi?
Sobretot les de la banda de dalt, no? Mm-hmm. Pineda, que jo sóc de Pineda, no? Sí. I per tant ja estem tocant a la selva, llavors ja està. Ja gironegem.
Escolta, ja, això, ara parlarem de la gran obra que podrem veure a la Catedral de Girona, 11 i 13 d'octubre. 11 crec que ja està...
Està exaurit, sí.
Exaurit. 13 encara hi ha entrades.
13 encara hi ha entrades,
sí. I, si no, oportunitat per veure-ho a Barcelona el 22 de novembre a l'Església de Sant Anna. Un any després, com recordes aquelles paraules, no? I el que va significar entrar en aquest gran club de les dones del teatre català. Gran dames.
Jo estava molt feliç, no? Perquè és un d'aquests premis que no són de competitivitat, no? És a dir, no és que siguin tres finalistes, sinó que... Bé, és veritat que és en reconeixement, en el meu cas, a dues feines fetes d'aquell any... Però una mica també com a actriu tens la sensació que és una mica un reconeixement a una carrera, no? De 30 i pico d'anys que ja fa que treballo, no? I per tant, és veritat que és per aquests premis i que no el pots rebre dues vegades, no? Però la sensació era aquesta, no? De formar part, doncs, de... Jo ho defineixo com la història del teatre català en veu de dona, no? Des de la Núria Espert fins ara, l'última, que ha sigut Montblanc.
Ui,
no?
La Montblanc.
Sí, vull dir que jo penso que és un recorregut pel teatre que s'ha fet aquí i que l'han fet les dones, no? I això jo penso que per mi té una entitat especial.
I fixa't tu que ara parlem d'una obra feta també per una dona, una gran filòsofa com era Simone Weil.
Sí.
Per què Simone Weil?
Doncs això no ho sé, això és una proposta que m'arriba per via Festival dels Clàssics i Temporada Alta, que aquest any doncs volíem parlar d'aquesta figura i m'ho van oferir. No vull dir que no és una proposta meva, sinó que és a l'inversa, que m'arriba aquest regal de dir, doncs, poder llegir davant de la gent que en tingui interès, no? I que suposo que hi haurà gent que la coneix i gent que la desconeix i que, per tant, penso que la dramaturgia que ha fet l'Anna Ponsoda permet entrar una mica en aquest món i despertar la curiositat envers aquesta dona, no?
Tu la coneixies?
Jo la coneixia, evidentment, però molt superficialment, o sigui, no, per res. O sigui, quan em va dir Simone Weil, vas dir, espera, que m'ho miro, que no sé de què em parles ara. I clar, ara estic embogida, no? Estic a dintre dels textos que ha aconseguit ajuntar l'Anna i fer aquesta mini dramatúrgia perquè tingui un sentit la lectura, no? Però és tot un món, no? És tot un món.
I tu et quedaries en que és una obra que va més enllà de la cosa teatral, quan estàs... quan estaràs, perquè queda res.
Sí, és que és una lectura. No, 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 és un, no és que jo faci de Simone Weil, ni molt menys, perquè jo no sé com és Simone Weil, no? Jo poso veu als seus textos, no? I per tant es fa una lectura a la catedral, que ja es va fer l'any passat amb Sant Agustí, ho va fer el Joan Carreras, i aquest any doncs toca Simone Weil, i tinc la sort de ser la veu que llegirà aquests textos, no? I per tant no es tracta tant de ser ella, sinó de fer arribar el que ella feia, no? O escrivia, o pensava, o reflexionava, i que en molts casos té ressons absolutament actuals, no?
I com t'ho prepares? Com és aquesta preparació?
Bé, doncs primer llegim textos d'ella per saber una mica impregnar-te de la seva manera de pensar, no? Per intentar que... Moltes vegades quan llegeixes textos amb una vessant filosòfica és de difícil comprensió per primera vegada, no? I per tant, jo ho haig d'entendre tot molt bé perquè jo pugui dir-ho molt bé i intentar arribar al màxim al públic, no? I per tant, és una feina de moltes hores d'immersió i de llegir molt i de recitar i de llegir, de tornar a llegir en veu alta i de buscar com les frases han de viatjar, quins són els ritmes, que és el més important, on has d'anar enganxant l'interès del públic, també, tal i com està escrit, eh? Però sí, doncs, veure quins trossos són de més fàcil comprensió i, per tant, pot haver-hi un ritme diferent que quan entres en altres estadis una mica més místics o així, o més filosòfics en si mateix, que demanen un tempo perquè cada frase i cada idea arribin el més clar possible. No?
Clar, dius el més clar possible. Què és el que més t'ha fascinat d'aquestes lectures?
És que, esclar, jo tinc un regal a davant, que és un text que l'Anna Ponsoda ha aconseguit posar dins d'una hora petits testejos...
Que és complicadíssim, eh?
Sí, sí, per això. Per això és molt, molt heavy. Però vull dir que ha aconseguit, doncs, petits pinzellades en diferents dels àmbits en què ella va escriure reflexions i pensaments i cartes i doncs, des dels seus inicis, en què ja als 14 anys té com una mena de crisi existencial en busca de la veritat i fins i tot pensa en que no val la pena viure si no accedeix a aquesta veritat com a realitat transcendent, no? Fins a això, a treballar en una fàbrica durant un any i veure de quina manera les ànimes dels obrers quedaven malmeses o la importància de l'arrelament dels individus dins d'una societat o del desarrelament i què causa aquest desarrelament. I amb tot això allà mig també hi ha, doncs, un moment molt important en ella que es fascina i s'enamora del text del Pare Nostre en grec i l'analitza tot el Pare Nostre i de quina manera ella viu això, no? Perquè ella era jueva però no diguéssim no creient, no? I per tant aquí ja se li obre un món. I fins i tot a l'inici de la lectura, no, ja ho diu, jo vull explicar també què vaig fer per arribar a Déu. I diu, no, millor dit, què vaig fer perquè Déu em vingués a buscar. És a dir, no vull dir que hi ha moltes coses que m'agraden, que em fascinen i que penso que és un viatge molt bonic.
És un viatge bonic.
Per mi ho és. Espero que per els que la coneguin ho sigui i pels que la desconeguin se'ls hi desperti el coquet de la curiositat. No?
Fixa't tu que el Robert Xenavier ho ha buscat, president de l'Associació per l'Estudi del Pensament de Simone Weil, del 1909 al 1943, la defineix com una dona que desorienta i desconcerta i avisa que no es pot entrar en el seu pensament si un mateix no està entrenat en l'art de les contradiccions.
Sí, sí, a més ella ho diu molt clarament, sobretot en relació amb l'ànima i amb el fet de morir, no només físicament, sinó també en la part nostra sobrenatural, no? Que això és una gran contradicció, acceptar-ho i rebutjar-ho, no? Perquè has d'acceptar que Déu vol que tu et moris i rebutjar-ho perquè és terrible que fins i tot la teva part sobrenatural desaparegui, no? I I fins i tot ella ho diu, ja sé que és una contradicció, però si entrem aquí podrem acceptar moltes coses, no?
T'ha fet pensar, aquesta,
sí,
aquest
procés? Sí, clar, evidentment, no? I vas llegint i cada dia vas...
Bueno, però...
Sí, sí, jo estic ara en un estat de xoc. M'ho estic passant molt bé, eh?
Sí, estàs disfrutant.
Sí, 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 és molt difícil, per això que et dic, no? Perquè sempre... traslladar el pensament d'algú a la paraula i a la paraula escoltada, que no llegida, que cada un té el seu propi ritme i pots rellegir i agafar-te el teu temps amb cada reflexió. Clar, amb una cosa escoltada no hi és aquest temps, no? Però espero que arribi igualment, no?
No, i a part aquesta redescoberta, ho deia Albert Camus també, que va definir Simone Weil com l'únic gran esperit del nostre temps. I clar, et quedes com...
Sí. Clar, és que és una persona que realment, me n'has dit les dates, no? Mor amb 30...
34 anys.
34, 35, sí. I jo penso que tenia una activitat, diria, intel·lectual, però emocional, també, no?
Sí.
En aquestes recerques, no? I ella mateixa es posava en situacions que potser no li haguessin calgut, en el sentit que ella era una persona doncs, amb un estatus econòmic molt bo i per tant podia fugir, i de com de fet va fer amb la família a Amèrica, però tenia necessitat de viure les coses des de dins, com tot el que les reflexions que fa, no? I va necessitar tornar i llavors va viure a Londres i va ser quan ja es va morir, no? Però fins i tot va estar a la columna d'Urruti, que dius, perdó.
És veritat.
No? Una persona que es va posar al costat dels anarquistes i quan... O sigui, té una gran honestedat amb si mateixa que no li permet ni continuar en la columna d'Urruti perquè creu que la mateixa violència que s'exerceix en un cantó s'està exercint a l'altre. I, per tant, si ella és pura en aquest pensament i en aquesta reflexió, no pot estar allà tampoc. És a dir, és un continu acceptar el que tu vols, però veure que es contradiu amb el que tu pensaves que podria ser. I, per tant, si no hi ha puresa, que aquest és un concepte que jo penso que Simone Weil té molt a dins seu, puresa... I ser conseqüent, realment, fins a les últimes conseqüències
coherent,
amb el que penses.
Coherent, 100%, no?
Exacte.
I aquesta lucidesa, també, de pensar-ho.
Sí, sí, i per això jo penso que és tan difícil fer el, entre cometes, matxembrat de textos, no?
Clar, és que,
perquè,
sí.
Perquè és que entra molt a cada cosa d'una manera molt intensa, no?
I també aquest punt, que jo no sé si també ho heu treballat, que es passa, Simone Weil, la vida rebutjant identificar-se amb res. No?
Ella... Clar, per això mateix, perquè en el moment en què s'identifica també mira els contres d'aquesta identificació, no? Quan està a la fàbrica, fins i tot, ella diu que l'única manera d'acceptar que ha sigut esclava, o sigui, acceptar aquesta destrossa de la seva pròpia ànima és acceptar que ha sigut esclava i que ho serà, i que no té drets, però que dins d'això podrà sobreviure, no? Jo trobo...
Uau.
Té moltes capes.
És que té moltes capes. I creus que és una utopia que ser Simone Weil ara mateix en els temps que corren o no?
Sí, absolutament coherent és una
costa.
Utopia. I costa moltíssim.
No?
Sí, costa moltíssim. No? Penso que has de tenir... Malauradament, se'ns diu que hem de tenir més cadera, no?
Per sí, més
estivant,
cintura
no?
De fer.
I em sembla que ella no estava disposada a tenir-ne. No?
On són les dones filòsofes? Perquè també...
Doncs no t'ho sé dir, bueno, evidentment n'hi ha, no? Però clar, jo ara he entrat en aquest món que tampoc no... El camp de la filosofia jo era més de ciències, no? I és un món que per mi era com més... Ha estat molt llunyà i per tant entro ara i la veritat és que ja m'he comprat llibres i vinga, va, no? O sigui, a mi se m'ha despertat, per tant espero despertar més gent.
Ostres, doncs va, apunteu-vos aquestes dates. 11 i 13 d'octubre, 11 ja estaria
venut,
totes les entrades
sí.
Venudes a la Catedral de Girona, que també què significa actuar a la Catedral de Girona?
Clar,
a dins.
Per mi és que és molt impressionant. Jo vaig estar, a més l'any passat veient el Joan Carreras i vaig pensar, oh, quin gust estar aquí. Ja m'agradaria a mi fer-ho. I van i m'ho han donat, no? O sigui, el tanto amb el que demanes, no?
Què passa?
I per tant, és una responsabilitat, però també penso que és un marc incomparable per la part mística, també, que tenia Simone Weil, no? I aquesta connexió que va tenir amb aquesta recerca de, del que seria Déu, no?
Uh-huh. I després d'aquesta oportunitat per la gent de Barcelona, que podreu veure doncs, a la Míriam Iscle el 22 de novembre a l'església de Santana. No t'he dit res, Míriam, però què has sentit quan has escoltat La tardor, de Vivaldi?
A mi m'encanta.
I per què t'agrada?
Perquè em porta en una època de la meva joventut. Sí, sí.
Sí?
Sí, sí.
Especial.
Sí. Sí, molt especial. És un viatge que vaig fer molt jovenet a Londres i escoltava molt Vivaldi.
Doncs vinga, fem un altre viatge.
Però com ho sabeu, això?
Cap on et porta aquest viatge?
A Brasil, un altre viatge que vaig fer. Sí, sí, vaig conèixer... Vam anar amb una amiga i vam conèixer on anàvem... Era amiga d'una amiga que ens va portar a fer una volta per Rio i ens va portar i va posar això en el cotxe i vaig dir, ostres, però... Jo vaig dir, qui és aquest home que canta? Perquè té una veu molt greu i molt especial. I em va dir, no, és una dona, i en aquell moment ja havia mort, sí. Cassia Eller, i des de llavors soc fan absoluta de Cassia Eller, sí, sí. I també era molt jovenet, eh? Sí, no sé com sabeu això.
Eres molt joveneta, però ja havies entrat, perquè clar, tu abans ho has dit, tu ets de ciències.
Sí,
i,
sí, sí.
I la gent ja sap que Míriam Iscle va fer fins a tercer de Medicina, sí, sí. Cardiòloga,
volia ser
cardiòloga, però el teatre que estava allà, no que acabava d'aparèixer, sinó que el teatre
sempre el portaves. No, el teatre estava allà des dels 13 anys, sí, sí. Jo havia fet teatre amateur i, a més, el meu pare va obrir una escola de teatre al meu poble i jo vaig ser la primera alumna quan tenia 13 anys i jo feia teatre, mentre estudiava medicina feia teatre els caps de setmana, eh? Feia teatre amateur i anava amunt i avall i fèiem coses i tal, i al final doncs vaig dir, això ja ha estat, m'encanta, però també hi havia una part de mi que no sé si podia assimilar aquesta feina tan difícil dels metges, no? Que és tenir a les teves mans la vida d'algú i saber prendre la decisió correcta, no? I realment vaig dir, ja ho he provat, ara necessito provar l'altre i vaig estar compaginant un any les dues carreres fins que al final vaig dir, no, ara
prou,
ja està.
Ara ja està, eh?
Ja sé què em fa feliç, no?
I per què serveix el teatre?
El teatre serveix per moltíssimes coses. Serveix per riure, serveix per pensar, serveix per crear pensament, per crear diàleg en els postfuncions, no? Penso que la gent que ve al teatre i després pot parlar sobre el que ha vist... emociona, és, o sigui, tu pensa que el teatre, jo sempre dic que és com quan ets petita, no? I t'explicaven contes, no? I aquesta capacitat de crear un món imaginari, no? És penso que és supernecessari pel nostre cervell i per la nostra ànima, no? Llavors, jo sempre dic que el teatre és molt màgic perquè és un joc que, a més, el fem els de dalt, les de dalt, amb els de baix, no? Jo jugo a que sóc algú i la gent ve a jugar que es creu que jo sóc algú, que no sóc jo, no? I això és un pacte.
És un pacte social, no?
És un pacte emocional i del món de la imaginació. Hi ha una gent que surt de casa seva que ve a un lloc a seure's, a la foscor, pagant una entrada, cosa que agraeixo moltíssim, i que juga a això, a viatjar, i a mi m'agrada endur-me la gent de viatge, no? I això em sembla meravellós, aquest pacte que fem de jo jugo a fer això i tu...
I tu t'entregues i també...
I tu jugues a creure't que això és, no? I evidentment, surt bé si els de dalt treballem i els de baix estan predisposats a jugar, no?
Clar, però sí que és veritat que moltes vegades, Míriam, és com aquest pensament de que la cultura és necessària, encara que no sembla que estigui del tot interioritzat a nivell d'altres esferes.
És que la cultura és necessària absolutament. O sigui, si hi ha una part nostra que no només és intel·lectual, eh? O sigui, hi ha una part evidentment intel·lectual i hi ha una part que és, diria, espiritual, no? Que jo penso que la cultura omple una part nostra molt d'ànima i evidentment també alimenta el pensament, els diferents pensaments, la possibilitat de contrastar coses d'altres vides, de reflexionar sobre la teva pròpia, pel que has vist. permet emmirallar-te amb coses i veure coses teves i fins i tot, ho dic des del món de l'espectadora i espectador, vull dir, no només dels que el fem, sinó que penso que obre moltes portes i és que és hipernecessari i el pensament és molt necessari i generalment la societat, és a dir, el món... Societat, quan dic societat, vull dir la gent de més amunt.
De més amunt,
No interessa massa que pensem. I jo penso que les col·lectivitats que es produeixen també al voltant de la cultura són molt necessàries perquè no hi hagi tants individualismes, que és cap a on va tot, no? L'individu té molt poca força i el col·lectiu en té molta, no?
Ara que deies que el col·lectiu en té, en té molta, Fritz Roy. Quina força teniu! Quina meravella!
Fins ara, sí, què? Ha estat un
és
regal, força, un bombonet, un bombonet.
Però és que sou un equip.
Sí, sí, és molt fort, és molt fort.
I el públic aquí també juga, bueno, és el que tu deies, o sigui, el públic, sens dubte...
És que el teatre sense públic no és teatre,
clar.
És una cosa que ens faríem a casa i ja està.
Sí.
Clar, es produeix una cosa molt bonica i jo penso que, de manera inconscient, penso que l'espectador i l'espectadora, sobretot, tenia moltes ganes, sense saber-ho, de veure quatre dones fent comèdia, sent protagonistes, totes elles, d'una història de superació, no?
Sí.
I amb tot el que la comèdia implica, i els girs, i la meravellosa dramatúrgia que ha fet el Jordi Galzeran i la direcció del Belbel, no? I penso que això, que és una cosa que és inconscient, doncs ha funcionat en aquest moment, i la veritat és que ara estic fent gira, és un gustasso perquè allà on anem està ple. Tornem a Barcelona a finals d'any, amb la qual cosa doncs, tenim moltes ganes també de veure què, a veure, després de fer tanta volta i tal, a veure si aquí encara hi ha gent que no l'ha vista i vol venir, que m'han dit que sí, que n'hi ha alguna que no l'ha vista.
Que encara no l'ha... Bueno, escolta, això no pot ser rapidíssimament, això hem de posar solució.
Sí, sí, és un regal, un regal. A més, jo tenia moltes ganes de fer comèdia, una altra vegada, no?, que venia de papers una mica més forts.
Sí.
I aquest any passat, doncs, entre les bones intencions que vaig fer amb el Joan Negrier i aquesta, doncs ja m'he... Ja m'he curat una mica l'ànima amb la comèdia una altra vegada, no?
Clar, perquè, o sigui, recordem que la Míriam Isla va formar part de les Gran T de teatre, que estan també al Romea...
Sí, sí.
La dona fantasma,
allà està, la dona fantasma, jo encara no l'he vist.
No l'has vist?
No, estic... És que no...
No pots.
No paro. Tu veus
no
com...
No pots.
Com t'estic.
Doncs mira, nosaltres la vam anar a veure aquesta setmana i, de fet, el divendres estaran amb nosaltres
la Marta
Pérez. I realment, mira, comença l'obra... Amb una pregunta, no? Justament una de les preguntes que t'hem fet, per què serveix el teatre, no? I està com molt enllaçat amb el món de l'educació.
És que és evident, és que és evident. Mm. I penso que hem d'aconseguir que vingui jovent al teatre, no?
I com es fa això, Míriam?
Mira, doncs es fa fent coses que... O sigui, també hem de pensar que les coses... ben fetes, agraden a la gent jove. Jo no crec que no agradin. Mm. Jo penso que a vegades... a vegades ha passat que el que s'ha fet anar a veure a la gent jove, des d'instituts i això, són i potser propostes més clàssiques que potser no estaven encarades cap a ells. Es tracta de crear un vici, perquè el teatre té un vici. Si tu vas i t'agrada, tu tornes al teatre. Mm-hmm. I això és molt interessant i és molt important. I, per tant, s'ha de fomentar la lectura, la manera d'enfocar com vas a veure una obra, crear curiositat sobre això, debatre, crear que això sigui un incentiu com parlar d'una sèrie, no? Mm-hmm. Perquè és el mateix, el que passa que allà ho tens en viu. I jo penso que, realment, qui va a veure una obra de teatre jove i li agrada, s'enganxa. Llavors, és una feina que hem de fer des de les escoles, des de les famílies. Mm. Penso que des de molt petits i petites s'ha de portar les criatures a gaudir d'aquest espai d'imaginació i de joc que té el teatre, no? I jo penso que hi ha companyies molt bones a nivell infantil. Potser ens falta la franja del mig.
Que
estem
queda
teatre
com...
adult, teatre infantil, i ens queda com...
Sí, com ballant,
que
no?
Jo penso que ara actualment hi ha moltes coses que sí que podrien agradar a molts joves, eh? Sí, hi ha coses.
T'impressiona que et diguin la Iscla o no?
Mira, la Iscla no m'impressiona perquè ens ho dèiem ja a T de teatre, no? La Pla, la Roca, ja ens ho dèiem nosaltres. Iscla, sí. Què fas? Que no sé què, que no sé què. Saps? O sigui, és la Iscla, és l'article que fa
és
por.
És la Iscla.
L'article és el que és,
això també ho deia el Sergi Belbel, eh?
Sí, sí, és que l'A ha vingut bé més tard, no? I home, estic encantada. No tant pel nom, a mi m'impressiona i em crea respecte i responsabilitat cada feina que faig, no? Sigui petita o gran. Llavors, sí, no és perquè hagi de defensar res, sinó perquè la meva feina es tracta de fer-la amb rigor, sigui comèdia, sigui drama, sigui una lectura, sigui el que sigui, no? I per tant, això sí que em crea doncs, aquesta cosa de... Soc una mica massa obsessiva i perfeccionista, i això sí que és veritat, que em crea doncs, aquesta cosa de cada vegada que faig una cosa nova entro molt i passo doncs, moltes estones de la meva vida personal...
Enfocada.
Sí, absolutament, però també és la manera, jo és la meva manera.
De
no?
treballar,
I,
no?
Sí, i m'agrada i penso que és la manera que jo pugui tirar endavant les coses que m'arriben. No?
Mm-hmm. T'imaginaves que seria així, la vida al costat del teatre, de com ha estat fins ara?
És que jo no m'he projectat... O sigui, jo... Em passava una cosa, que per això també vaig començar fent medicina, perquè a la meva època no hi havia tants teatres, saps, a Barcelona?
Sí.
I per tant, jo vivia a Pineda, i per tant era una cosa que no era real. O sigui,
yeah.
Jo no formava part del meu, de la meva realitat. És a dir, això és una cosa que a mi em fa molta il·lusió de fer i que sí i tal, però no serà la meva professió. Fins que un dia vaig dir, bueno, estic badant, per què no ho provo, si potser ho és, no? Llavors, jo no he anat mai per objectius finals, sinó per anar treballant sempre, no? I quan no m'arriben feines les proposo i quan no sé, és això, es tracta d'estar sempre en una activitat de buscar, no? Jo sempre estic buscant altres... A part del que em pugui arribar, hi ha moments que no m'ha arribat res i jo he hagut de proposar, no? I per tant, sí que tinc... que això és veritat que hi ha gent que em diu, home, és que això ho tens tu, però no, jo no ho tinc, no? Que és de provocar.
De provocar.
De provocar que passin coses, també, no? Com que estic en la búsqueda constant. D'explicar històries que m'agradin, a part dels que m'arriben, que m'agraden molt, però a part també penso, bueno, m'agrada sempre tenir algun projecte al calaix per si no passa que no t'arriba, tu l'has de tenir, no? I que això sigui un motor no només... evidentment per pagar l'esmorzar, dinar i sopar i la casa, que això s'ha de fer i hem de viure, però també si puc tenir un punt de que sigui el que jo vull explicar, doncs intento això, tenir un calaixet de cosetes que en qualsevol moment jo també m'agradaria explicar-les.
I les veurem aviat o no?
És que de moment tinc la sort que aquest any, entre el Fitzroy i la Simon i un altre projecte que tinc de cara al maig de l'any que ve, al Nacional, no tinc hueco. Que m'agrada molt perquè no passa sovint, tampoc, eh?
No,
sí, no passa tant, sí, tant com s'imagina la gent, eh?
Vull dir sí, que, perquè potser ens pensem, no, però si deuen tenir feina, no? Que estan...
Te l'has de buscar cada any. Jo tinc aquesta sensació que cada any m'he de buscar i evidentment, sí que m'arriba alguna cosa.
Sí.
Tinc aquesta sort, però també he tingut anys que no i he tingut la sort de poder moure projectes personals, no? Com Abans que es faci fosc, que va ser una obra que vaig fer sobre una persona que es quedava cega i que era astrònoma, amb la qual cosa era un viatge de cap a fora, cap a dins, no? I hi ha cosetes que Red Pontiac, això de les bones intencions, projectes que comences a generar tu mateixa també per ganes de no quedar-te a casa. No? L'Esper deia una cosa, que deia jo no tinc tanta vida interior com per quedar-me a casa. I jo tampoc.
I tu tampoc. Míriam Isla, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu.
I de debò, ja per acabar, que ens expliquis el secret de guanyar aquesta complicitat que tens amb el públic, perquè jo crec que és un dels trets que potser diferencien i fan, no?, que puguem posar aquest gran article de la Iscla, no?
No ho sé, jo suposo que és que això, que jo treballo molt abans perquè quan estigui a dalt la cosa sembli fàcil, no? I penso que aquesta sensació que té la gent de que això és fàcil, de que connectes, de que a darrere hi ha molta feina perquè això sigui així, no? Jo no ho sé fer d'una altra manera.
Doncs ho fas fantàsticament. Escolta, va, 11 i 13 d'octubre, us heu de marcar, la podreu veure a la Catedral de Girona, el gran Míriam Iscla, la Iscla, en aquest pensament de Simone Weil, la filòsofa de la compassió dins del Festival Temporada Alta, amb aquesta lectura, amb aquests fragments justament triats per l'Anna Ponsoda. Que vagi molt bé, Míriam, i moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.